Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, posem-nos-hi. Marcel Olivier, bon dia i bona hora.
Bon dia.
En Marcel té una guingueta a la platja de les botigues des de fa quan?
Con este año, 6 años.
6 años. I té la concessió donada fins l'any 2000?
Hasta el 2020.
Uh-huh. Durant aquests 6 anys de la guingueta, ha pogut obrir en Marcel cada any, més o menys, sense massa problema?
Sí.
D'acord. Què ha passat els darrers anys?
Pues lo que ha pasado, bueno, como todo el mundo lo sabe, la resolución de apertura siempre ha llegado tarde, porque normalmente siempre abrimos tradicionalmente para Semana Santa, y según la tradición, pues el fin de semana anterior a Semana Santa deberíamos ya estar listos.
Operativos para
operativo, poder. Exactamente, uh-huh. Para poder dar el servicio que la gente se merece, digamos, para Semana Santa. Toda la llegada de gente que viene el fin de semana, los 4 días o lo que sea.
Uh-huh.
Lo que implica que para estar operativos el fin de semana anterior tenemos que montar, necesitamos entre una semana y 10 días para montar. Montar un chiringuito no es tan complicado, pero es largo. Conexión de agua, conexión de electricidad, instalación de la cocina, instalación del bar, la terraza, etc. Entonces, bueno, y desde los últimos años, no sabemos bien por qué, la resolución de apertura llega siempre 2 días antes de Semana Santa, o 4 o 5 días, o sea, lo que no da tiempo físico a estar operativo. Bueno, siempre andamos a las carreras, esto y lo otro, intentamos hacer lo mejor que podemos, llegamos o no llegamos. Este año no sé cómo ha ocurrido, yo no he podido montar porque tuve una resolución negativa.
¿Sí?
Aquellos que han tenido una resolución positiva, tengo entendido que muchos no han podido abrir porque no les ha dado el tiempo físico de montar,
uh-huh.
Algunos seguramente sí.
Ah, no, que es de la platja de las botigues.
No, hay solo uno que está activo, digamos, operativo, digamos.
D'acord, sí. Que és l'únic autoritzat de les 6 guinguetes, 5 no han estat autoritzades i una sí.
Del quilòmetre 600, 700 de la platja de las botigues, hay solo uno que está autorizado.
D'acord, a nosaltres ens venia al cap una primera pregunta que li fèiem a en Marcel, que és, esclar, venint del casc urbà de Sitges i arribant a les botigues, sí, veiem una platja infinita. Vaja, en fi, que allà hi pot caber tothom. Poden caber xiringuitos, hi pot caber públic i encara sobre sorra.
I un festival, sí.
A nosaltres ens costava d'entendre el fet de la sobreocupació,
sí,
en una platja que té aquesta superfície tan gran.
Sí.
Com s'explica això?
Bueno, se explica, me imagino que hay leyes, hay arquitectos, hay urbanistas y todo este tipo de cosas que deciden cuál sería la ocupación. No sé si en el caso de Sitges particularmente, o de Castelldefels, sea quien sea, el ayuntamiento pacta con la Generalitat una cantidad de metros cuadrados según las necesidades de los chiringuitos, de los concesionarios, porque si uno ve otros chiringuitos en otros pueblos colindantes, por ejemplo el caso de Castelldefels, tienen otro volumen parecido,
sí,
parecido al nuestro, pero otro volumen, otra disposición. El caso del almacén, por ejemplo, nosotros nos han otorgado a partir del 2017 4 metros cuadrados que antes no teníamos. Y el vecino, el Castelldefels, tiene 10 metros cuadrados casi, entre 8 a 10 metros cuadrados de almacén. Bueno, eso imagino que es una cuestión entre Generalitat
y los ayuntamientos.
O las necesidades de los concesionarios. Eso es lo de menos, metros más, metros menos,
sí,
que nos tienen, uno se puede adaptar a la situación lo mejor que pueda. Se entiende que tiene que haber una limitación en todas estas cosas para que no haya abuso.
Está claro.
Hasta ahí todo bien. Lo que luchamos nosotros por entender, ¿no?, es justamente lo que es el Estado de Derecho. No se puede actuar de esa manera, de decirnos exactamente al último segundo, ni siquiera 2 días antes, sino al último segundo, tú no trabajas. Porque nosotros contábamos con abrir Semana Santa, que era una semana antes del fin de marzo,
sí,
una semana 10 días antes, para poder juntar con ese dinerito para pagar el alquiler de mi casa. Así de simple. O sea, estoy hablando de mi caso personal. En los otros me imagino que otros casos estarán,
sí, sí,
en una situación parecida a la mía. O sea, no, yo creo que, bueno, hay...
Bé, la,
no sé,
la guingueta és una forma de vida, per
sin
tant,
alguna,
com a forma de vida hi ha moltes persones que en depenen, com és lògic.
Bien, sabéis que las botigas hay pocos servicios, no hay hoteles, no hay esto y lo otro, o sea, la asistencia de público es necesaria en coche o en el vecindario de ahí, ¿no? No hay una masa de público como aquí en Sitges Pueblo, por ejemplo, o en Castelldefels, que tiene una cierta cantidad de gente, o una estación de tren donde va, que vomita gente en los fines de semana.
Sí, sí.
No es el caso de las botigas. Entonces nosotros trabajamos, no con alegría, con cierta dificultad, ¿no? Pero bueno, felices de trabajar, evidentemente. Y bueno, pero no da como para tirar cohetes, que se dice, ¿no? Pasamos el invierno con lo justo. Ciertos inviernos tengo que buscarme algún trabajo extra, o sea, de paleta, o sea, una mudanza, bueno, para poder redondear el fin de mes, como esa, ¿no? Entonces, claro, me encuentro en esta situación ahora que de repente me encuentro plantado, sin saber ni sí ni no, ni blanco ni negro. Lo que le dije a alguien de la Generalitat cuando fui hace dos semanas aproximadamente, fuimos al Departamento de Territorio, sí, y Sostenibilidad, o algo así como se llama, ahí en Sants, Josep Tarradellas, y conseguimos llegar a duras penas a la gente o los de costa, digamos, ¿no?
O sea,
llegamos ahí. Porque queríamos hablar con ellos, que nos cuenten algo, a ver qué pasa. Entonces las personas nos han dicho a nosotros que con nosotros no hablan, que el interlocutor es el ayuntamiento. Bueno, entiendo. Ellos dan la gestión de la playa ayuntamiento, el interlocutor directo de la Generalitat es el ayuntamiento. Lo entiendo. Uh-huh. O sea, bastante nomás, ¿no?
D'acord. Perquè vostès hi van anar amb coneixement de l'Ajuntament o no? O hi van anar per lliure?
No, por libre. Queríamos saber, al no tener información directa ni del Ayuntamiento, la asociación hace todo lo que puede realmente para mover las cosas, igual que el Ayuntamiento. O sea, nos consta que hay movimiento, sí, sí. O sea, nos consta haber oído que el Ayuntamiento se ha movido, la asociación se ha movido con sus abogados y sus técnicos, han hecho lo imposible para mover esto. Pero claro, yo soy una persona que evidentemente si no escucho las palabras, pero bueno, me gustaría ver algo físico, tener un poquito más informes.
A la Generalitat us van dir, el nostre interlocutor és l'Ajuntament, per tant, no cal que insistiu perquè no...
Entonces le he dicho, bueno, usted conmigo no habla, pero al menos me puede escuchar. Le digo, pues no se va a tapar las orejas, le digo. Entonces le he dicho lo que le estoy diciendo ahora a usted. Bueno, que tengo que pagar alquiler, dentro de dos meses sí. Hay, ¿cómo se dice? Desahucio, porque si no pago el alquiler, evidentemente tengo hijos que mantener, electricidad, agua, los gastos normales, bueno, como muchos problemas de muchas familias aquí, me imagino, en todo el territorio español, ¿no? No soy el único, está claro, pero claro, ahí expongo el mío, e imagino el de algunos colegas míos es lo mismo, o digamos, que se parece bastante.
¿No os va a servir alguna cosa expuse eso?
No lo sé. Espero haber llegado, yo pienso que esas personas no son autómatas, que tienen corazón.
En qualsevol cas, han passat dues setmanes.
Eso es lo que yo espero.
Han passat dues setmanes i no hi ha hagut.
Y no hay movimiento, sí. Tengo lo que me ha dicho la señora de la Generalitat, eso sí, si el ayuntamiento hace los deberes, pues esto se va a mover. Eso es lo que me ha dicho, como diciendo, no sé qué me quiso decir ahí, o sea, lo puedo interpretar de una manera o de otra. El ayuntamiento no está haciendo los deberes, ¿no? O lo dijo simplemente por decir algo.
Ya. Yeah. No. Pero eso es lo que os van a decir.
¿Eh?
Eso es lo que os van a decir. Esto sí. Es lo que le dijeron. ¿No?
Exactamente. Es lo que me han dicho.
Han pasado dos semanas.
Sin noticias.
Sí. Y a usted le denegaron el permiso por sobreocupación.
Sobreocupación de plaga, sí.
Haciendo una medición del chiringuito.
Cada año vienen a medir, evidentemente, como se debe, es normal y legítimo que vengan a medir, pues nos han otorgado tantos metros cuadrados, es normal que vengan a controlar que no nos hemos pasado en todas esas cosas, se entiende por eso. Ahora, claro, dicen que nos quitan la licencia este año por supuestas sobreocupaciones en el 2016 y el 2017, de las cuales no teníamos ni informes, ni preavisos, ni avisos, ni multas generadas. Ni bueno, entonces claro, si alguien viene y me dice te has pasado 5 metros, 10, 20, 100, los que sean, sí. Me da cuando vienen los
inspectores a mesurar,
vienen a medir, a levantar el acta, yo tendría que tener, digamos, lo veo en mi lógica, debería tener una copia de ese acta, ¿no? Porque luego ellos pasan otra vez a medir. para que vuelvan a pasar una segunda vez.
Y no lo teniu.
No, nunca dan acá. No. Aparte, no se les puede decir ni buenos días a estos señores, porque no responden. Uno le pregunta, ¿estamos bien? ¿Estamos en otros metros? La respuesta, en la mayor de los casos, es tú sabrás lo que haces. O sea, hay una cierta extraña virulencia de estas personas, o como un, no sé, como si fuese un odio sin, que no generado sin sentido, en el sentido, porque se puede hablar como personas, no
quan,
pasa nada.
¿Quan podeu saber les mesures?
Mira, nos ha llegado la resolución negativa, sí. Y las estas supuestas medidas de más, sí, han llegado 5 días después aproximadamente de la negación. No es que yo la supe
de acuerdo
en octubre o en noviembre, porque el informe de los inspectores data de septiembre, primeros días de septiembre. La resolución negativa llega el 22 de marzo y el, creo que el 26, si no me equivoco, el 27, llega el porqué.
O sea que primero llega la resolución,
sí,
y 5 días después,
sí,
el resultado de las medidas.
Exactamente.
Que han implicado la aplicación de esa, de esa,
exacto,
resolución.
Sí. O sea, lo que es en mi caso, imagino que y es el caso de todos.
Y, ¿no? Esas, imagino, y esas, sí, medidas, no, no os decía antes de la entrevista, un año son de una forma y otro año son
de otra. Sí.
De otra.
Y siendo que el chiringuito no varía.
Y un año la terraza hace 66 metros cuadrados y otro año hace 100 y algo.
102, y otro
102,
día está bien.
Y otro día está bien.
Bueno, es muy extraño. Es muy extraño.
Y ahora,
bueno, yo entiendo que ellos tendrán, me imagino, parámetros de medida, que me gustaría saberlos, para saber cuáles son, ¿no? La interpretación, por ejemplo, de los espacios, los que ellos denominan espacio privativo. ¿Qué es un espacio privativo? Para mí un espacio privativo es un salón donde solo yo puedo ir, o mis empleados, a descansar, por ejemplo, o a ver la tele, o a dormir, o,
sí, sí,
o tomar una ducha, o lo que. Para mí es un espacio privativo, es privado, el público no entra. ¿No? Se supone,
sí, sí,
privativo.
Digamos, ¿no?, que la contraposición al espacio público.
Exactamente. Como, bueno, como definición.
Para entender.
Como definición.
Para
simplemente
entender,
como definición.
Sí.
Y bueno, yo. La guingueta la instalo y no tengo la maldad, o sea, no hago con maldad de querer usurpar arena a la playa. No es mi intención. Robarle metros, no, que esto es mío, ¿no? Y ahora le jodo. No es eso. Yo intento optimizar el espacio para dar un buen servicio, uh-huh, simplemente a la,
es que,
a la población.
Pero es que aparte nos comentaba Marcel, usted paga por 100 metros cuadrados de terraza,
sí,
un año le miden 66.
Sí.
O sea que paga por más de lo que le miden.
Sí, pues eso es problema mío ya, digamos.
Ya,
yo tengo una terraza más,
sí, sí,
más pequeña, pero no pasa nada.
No pasa
eso.
Nada.
Lo acepto, lo tengo asumido
y otro
eso
año,
no es el problema.
Y otro año esa misma terraza.
Sí.
¿Suma 102 metros cuadrados?
Sí, por ejemplo. Bueno, eso quizás es porque han visto una planta por aquí o una planta por ahí, ya, miden a partir de la planta.
De acuerdo, pero nunca se puede saber cuáles son los criterios que se han utilizado para medir.
Sí. Según las fotos que han enviado de la medición, he visto una foto que estamos cambiando el techo. Y espero que no me hayan contado la lona que estaba en el suelo, que estaba prelista para.
Para colocar en el Twitch.
Porque ahora, bueno, era evidente que estamos trabajando uh-huh, alrededor del chiringuito, estamos semi-obra, se podría uh-huh decir, aunque sea a mitad de la temporada, pero tuve un temporal que me rajó el techo y tuve que acudir a hacer un cambio.
Sí, sí.
Y fue justamente el día que llegó el inspector por las fotos, es evidentemente ese día. Bueno, eso es todo que se puede ver y probar.
¿Y ahora qué?
Pues mira, estoy
esperando.
Y sí, esperando con mucha angustia, porque claro, el tiempo pasa y...
Esperando sin saber si mañana, pasado, la semana que viene, la
sí,
otra.
Tener una fecha, saber si es que tengo que buscar un trabajo o no. Por ejemplo, si me hubieran dicho esto en noviembre, o en diciembre, en enero, bueno, yo sé que en marzo no voy a abrir, entonces ya tengo enero, febrero, marzo para buscarme un trabajo, ubicarme, intentar hacer algo, ¿no? O lo que sea, o no sé, o hacer recurso a lo que me están diciendo,
vamos. Uno puede pensar esperanzado que se va a abrir al final.
No, evidentemente, claro, siempre estamos positivos, no somos negativos en ese sentido. Yo, evidentemente, claro que pienso que vamos,
sí, sí,
a abrir.
Pero mientras además, tanto, ¿cuándo? Van pasando las semanas.
Van pasando las semanas y la situación empeora. Yo tengo que pedir en mi entorno para comer. No és una situació agradable.
Heu tingut l'oportunitat de poder parlar amb la regidoria, amb l'Ajuntament, amb la
associació? Evidentment, nos han recibido muy bien, muy, muy amables, se han estado dispuestos con los brazos abiertos, han hecho todo lo necesario que yo sepa, evidentemente.
Sí.
Lo que tengo a mi alcance en ayudarnos. Hay voces que corren, evidentemente, en el mundo de la comunicación hay WhatsApp y Facebook. Yo no tengo nada de eso. No tengo, desgraciadamente o por suerte, no tengo nada de eso.
Es difícil.
Ni Facebook ni WhatsApp.
Pero en cualquier caso, soy coneixedor.
Por comunicaciones que me comunican afectados a mí, que me llaman por teléfono, que yo les llamo por teléfono, me dicen que no es tan así, que el ayuntamiento no está haciendo bien las cosas. Esas son las comunicaciones que pasan por detrás, evidentemente. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Pues sinceramente no lo sé.
Es
lo que yo escucho.
O que está claro que podría con toda la resta.
No lo juzgo ni lo hago, sino solamente es un hecho. He escuchado esto y bueno, esto es lo que digo, simplemente.
El que está claro que podría con toda la resta, que algú es pogués dir, tal dia, tal hora, passarà això, passarà una altra cosa, decidirem no sé què, obrireu, no continuareu obrint, però que algú digui alguna cosa sobre això.
Exactament, sí.
Volíem aquest testimoni, són les 11:34 minuts. Marcel Olivier, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
No hi ha por què.
I sort com no, en el futur.
Moltes gràcies.
Ràdio Maricel, 107.8 FM. Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 35 minuts, tenim per tant un testimoni, un de molts, perquè recordem, són 9 xiringuitos de Sitges que han rebut la denegació de permís per obrir. L'any passat, era el mes d'abril de l'any passat, que saludàvem el president de l'Associació de Serveis de Platges, en Maneu Martínez. I en Maneu Martínez ens deia fa un any que la Generalitat era molt lenta en els permisos, que es presentava tota la documentació en el moment en què s'havia de presentar, però que escolten que això era com el camí de la creu. Ha passat un any i tenim tota aquella sensació que més o menys estem com l'any passat, en aquesta mateixa hora, quan en Manel ens deia precisament que no pot ser que comenci la temporada, que arribi Setmana Santa i que els xiringuitos no puguin obrir. Maneu Martínez, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què ha passat aquest any, Manel?
Bueno, pues lo de cada any. Lo que passa que aquest any s'ha complicat encara molt més greu que altres anys. La veritat és que ens hem portat una gran sorpresa per part d'alguns concessionaris. En aquest cas, justament, són 9 concessionaris, són 5 de les botigues, un de la platja de Sant Rocada, un de la platja de l'Home Mort, el concessionari Sal Solito,
sí.
I l'altre estaríem parlant de la platja de Badons. I han de sorpresa que no s'ha vingut la denegació total per part de la resolució de la Generalitat.
Una denegació que fa referència a aquesta, no sé si dir, aquesta perpètua sobreocupació de la qual en parlem cada any?
Sí. En aquest cas, doncs, bueno, habitualment, doncs, solucionant-ho d'alguna manera a través de sancions i al·legacions per part nostra, però la gran sorpresa per part d'aquest any ha sigut que la Generalitat ha determinat que, com eren ja reiterades vegades, portaven 2 o 3 anys, doncs, bueno, han decidit no donar-nos la concessió i atacar-nos d'alguna manera de poder aportar nosaltres al·legacions amb plànols per part dels concessionaris i alguna acció concreta que demanava la Generalitat. Tota aquesta documentació ja ha estat aportada fa una setmana i estem a l'espera de que surti una altra vegada positivament la resolució perquè aquestes 9 concessions tornin a obrir i poder donar servei a les places de Sitges.
D'acord, o sigui que d'alguna manera aquest any la Generalitat entén que com que hi ha hagut una infracció reiterada,
sí.
Si ho podem dir d'aquesta forma, la documentació que cal presentar ha de ser corregida i augmentada respecte a anys anteriors? Sí.
Sí, és així.
És que, esclar...
La gran sorpresa nostra per part, que pensàvem que ho estàvem fent tot bé, que pot haver això en conseqüència, que pot haver alguna irregularitat per part d'algun concessionari, la sobreocupació, en vez de 100 metres quadrats de terrassa, doncs podies ocupar 140-150. Però la gran sorpresa, la decisió per part de la Generalitat, que ha sigut més que resta de la Generalitat, és dir, escolta, portem 3 anys avisant, sí que és cert que els inspectors de la Generalitat quan passen, doncs, per donar la sensació que estan a sobre de la llei i de tot, perquè no tenen comunicació directament amb el propietari o digue-li a la persona responsable que està en aquell moment que venen a medir la teva instal·lació, i no parlen, no diuen ni hola ni bon dia, no vols que els parlis directament, sinó ells tenen la llei i, bueno, es prenen la seva feina molt seriosament, que es podrien comunicar, escolta'm, que està sobrepassant a lo millor 50 metres o 10 o 20 o 30 metres, fer alguna actuació abans que l'any que ve doncs vingui la resolució desfavorable. No?
D'acord.
Van actuar tan malament que la veritat que la sorpresa per part nostra és que nosaltres el dia d'inici de temporada ho teníem el dia 24 de març i va vindre la resolució el dia 23 de març, un dia abans, quan nosaltres tota l'aportació, tot el pla d'usos del municipi, amb una feina conjunta, també hi ha que dir-lo, amb els tècnics de platja i els responsables de platges de l'interès, sí, la vam aportar al novembre del 2017.
És que, està passant exactament el mateix que l'any passat.
El mateix, cada any. Això portem, jo com president porto 11 anys, doncs 11 anys cada any és igual. La Generalitat, no sé si es tenen, digue-li, no sé el motiu per què, el municipi, l'associació, digue-li als tècnics, actuem, penso, fent la feina ben feta, que portem tota la documentació perquè tinguin temps de sobre. Ells sempre ens argumenten que tenen molts municipis costaners, estem parlant de 67 municipis costaners,
sí,
són 67 pla d'usos, i si no es poden contestar tan ràpidament. Bueno, doncs nosaltres el que habitualment, jo anys enrere, si se portaven la documentació al mes de gener o febrer del mateix any, aquest any ja el novembre del 2017, van presentar el pla d'usos i es van contestar el dia 23 de març quan nosaltres teníem l'apertura de les platges
pel 24 de març. Ens aturem un moment aquí perquè a veure si ho podem fer possible. També podem saludar a aquesta hora la regidora Aurora Carbonell. Aurora Carbonell, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Aquesta història no és nova, no?
No, això sembla un cicle que cada any es repeteix. Però bé, anem adaptant-nos.
Però, esclar, vist d'aquesta forma, tenim sobre la taula uns concessionaris als quals se'ls pot dir no patiu perquè obrireu.
Sí.
Però tampoc se sap quan podran obrir de veritat i, evidentment, venen després d'un procés de, gairebé diríem, de frustració, de donar-se'n com la vigília d'obrir tots els concessionaris, arriba la notificació conforme no es pot obrir. L'any passat, la regidora ens deia, com ens deia en Maneu Martínez, que l'Ajuntament havia fet la feina, que a finals de l'any 2016 havien presentat tota la documentació i que la Generalitat el 2017, vaja, que havia fet el mateix que ha fet el 2018.
Sí, totalment d'acord amb el que deia el Manel, perquè ara l'estava escoltant, i 100% d'acord amb el que diu ell. El que hem de tenir clar nosaltres és que la platja és un espai públic, això està clar. La propietat, mentre no canvi, segueix sent de l'Estat espanyol. I els usos,
sí,
tot el que ens donen permís per fer les coses, és la Generalitat. Per tant, al municipi som els últims, diguem, no? I això és molt difícil a vegades, no? Perquè, clar, tu fas tota la feina, tens clar què vols oferir als ciutadans, què vols oferir al turisme, què vols fer, podem dir moltíssimes coses, tenim gent, professionals boníssims treballant a les platges, tenim moltes, de tot, diguem, però no depèn de nosaltres, moltíssimes coses, i això costa molt. I després, en els darrers anys, estem veient que, sobretot des de la Generalitat, doncs també, a banda dels problemes que hi ha, que no tenim govern, que no tenim conseller, que en fi, tots els virus aquests, que això també ens afecta, a més, han anat fent uns canvis, com això de fer platges urbanes, platges naturals, i amb algunes coses són molt restrictius, o tenen una visió molt mediambientalista, diguem, i molt poc econòmica, no? I nosaltres, sitges, que són platges urbanes, platges molt turístiques, ostres, clar, topem moltíssim. Nosaltres no som com algunes zones de la Costa Brava que podries dir, mira, hi ha platges que no accedeix ningú, que són molt naturals, o jo que sé, qualsevol cala de les Balears, vull dir, nosaltres som platges, la majoria són molt urbanes, que les tenim davant del carrer, diguem, no? I molt turístic. I aquesta concepció tan mediambientalista i tant que si et passes un metro te'n cobraré 10, i, sí, bueno, això jo veig que aquí ens costa molt a vegades.
Però sí que ens criden l'atenció diverses coses, regidora, i a veure si també coincidim amb el... Vaja, amb l'anàlisi. L'any passat hi havia govern i no hi havia 155...
Sí.
I l'any passat es va fer exactament el mateix que sense govern i amb 155, si fa o no fa.
Bueno, no, aquest any ha sigut més... Jo crec que aquest any ha sigut molt pitjor, en el sentit que l'any passat va ser una guingueta que no van deixar obrir.
Sí.
És cert, a Lola no el van deixar obrir, però aquest any han estat 9 guinguetes, ens ho han dit un dia abans, gairebé hem fet, evidentment, que hem fet al·legacions, reclamacions, i estem ara en ple procediment... Però no és el mateix, m'entens? Les... Ara poguéssim parlar directament amb el conseller o amb el subdirector o amb qui sigui.
Perquè les persones...
Aquest any per mi ha sigut molt pitjor.
Perquè les persones responsables de la gestió d'això són les mateixes aquest any que l'any passat? Els inspectors són els mateixos? Els caps dels inspectors són els mateixos? Són els mateixos?
El que no hi ha és cap. Ni a vegades no arribes al subcap, perquè el subcap és el subdirector, diguem, és el més alt que hi ha.
D'acord.
No hi ha ningú més. De territori. No, evidentment no és culpa del 155,
No.
Però sí que és cert que a vegades l'interlocució, doncs, ostres, pues sí que ha canviat.
Jo, jo ho dic perquè sembla mentida com fa uns moments hem parlat amb un dels concessionaris, amb en Marcel Olivier de les botigues, diu en veu alta que és molt difícil l'interlocució amb el departament, i que el departament us hi diu que nosaltres interlocutem amb l'Ajuntament, perfecte,
sí.
I ara parlem amb la regidora, i la regidora diu, no sabeu com és de difícil intentar una interlocució amb el departament tal com està i amb algun responsable que pugui desbloquejar això.
Amb els tècnics és evident que no, perquè els tenim, i el subdirector també, però no hi ha ningú més amunt. Vull dir, quan ja arriba un moment que dius, ostres, a veure, que com a Ajuntament, per exemple, nosaltres hi vam dir, que un dia abans de Setmana Santa ens digueu a nou xiringuitos que no els deixeu obrir, ens poseu un problema social al poble.
Sí.
Perquè no és només que aquesta gent, pues, bueno, que no vol el xiringuito, no, hi ha un problema de gent que es queda sense feina, servei turístic que no podem donar, vull dir, ens esteu fotent amb un lío que jo aniria a parlar amb el conseller, m'entens, si el digués, diria, però què és això? I clar, i molts et diuen, bueno, és que clar, aquí, bueno, no, ja ho botarem. Jo crec que sí que ha canviat una mica la concepció. I jo et volia dir una cosa que sentia el Manel que deia, el tema de la sobreocupació, que estàveu parlant, clar, a vegades penses, ah, mira, doncs si han ocupat més i se'ls han anat revisant, doncs clar, no és tan fàcil, eh? O sigui, en vez els diuen 100 metres de terrassa, per dir alguna cosa, i ells fan 100 metres de terrassa, i a lo millor en cada punta posen una planta o una cadira o una decoració, doncs allò quan els hi compta que estàs ocupant 140 metres, perquè has posat 4 plantes, 4 no sé què, 4 gerros...
Però els anava a comentar, regidora, fins i tot estem d'acord amb això, però ningú sap o ens dona la sensació que ningú pot dir sobre la taula, mireu, el criteri de mesura és aquest, i és aquest el 2017, el 2018, el 2019, però ningú sap exactament com funciona el criteri de mesura, tothom reconeix que quan venen els inspectors no parlen amb ningú, ni diuen ni A, ni B, ni C, ni mostren cap mena de mínima empatia amb cap situació, i que per postres, com ens comentàvem fa un moment, primer va arribar la resolució i uns quants dies després arribava el resultat de la medició. Per tant, diguem-ne que des d'aquest punt de vista els concessionaris estan molt desvalguts d'informació. Hi ha una mínima transparència en aquest procés que per als concessionaris és tan important perquè d'ell depèn que puguin obrir o no, no?
Sí, a veure... Els números els tenen, vull dir, ells saben el que poden ocupar. Això és cert.
Exacte, sí.
Però és veritat que la manera aquesta de mesura que fan ells...
Exacte.
Nosaltres sí que ens hem queixat sempre. Ens queixem de dues coses. Una, no pot ser que t'ho demani el mes d'octubre i que em contestin el 24 de març, un dia abans. No pot ser.
Mm-hmm.
Dos, el procediment que heu utilitzat, el procediment jurídic, diguem, sincerament, no ha estat el més correcte, perquè un dia abans no poder avisar la gent, no fer un tràmit d'audiència, Vull dir, s'han saltat una miqueta moltes coses així. Han fet una mica un allò... un escarmiento, no?
Yeah.
Ens hem enfadat? Doncs pues no obriu. Home, no, això no, les coses així no es fan. Ara, que les mesures les tenim tots, sí, però que és veritat que quan ells venen a dir... I no, per què no t'ho diuen al moment, que és el més normal, de dir, sí, t'estàs passant 4 metres posant aquesta planta.
No,
no t'ho diuen.
No ho diuen.
Una nota, no. El que diuen ells, l'excusa, diguem-ho, bueno, el que diuen ells, bueno, també ho entenc, és una mica el que ens passa a totes les administracions. No tenim personal, no tenim mitjans, no ho podem fer tan ràpidament com ens agradaria, tant de bo tinguéssim més gent, ells tenen 3 inspectors per tot el litoral de Barcelona, de la província de Barcelona.
Tot es pot entendre, però de la mateixa manera... Sí, sí. Que la institució requereix als ajuntaments la documentació en temps i forma que diuen, doncs els ajuntaments tenen dret a requerir a l'administració que faci les coses en el moment en què les ha de fer.
Totalment, totalment.
Perquè, és clar, els 67 municipis, diguem-ne, que existeixen des que el món és món. No li ha de venir de nou a la Generalitat, sí, que hi ha tants, sí, municipis a la costa que fan coses i que necessiten un pla d'usos i que l'implementen cada estiu, etc. Perquè això, vaja, en fi, que si anem una miqueta enrere en el temps, tothom ja sap quants municipis hi ha. Per tant, sí, dir que tens 3 treballadors per tota la costa, doncs mira, és com si l'Ajuntament digués, escolta'm, tinc només una persona per fer el pla d'usos, sí, te l'enviaré quan pugui.
Sí, exactament.
Esclar.
A veure, de fet, jo una mica vaig casar en aquest sentit i vaig dir, escolta'm, si jo fes el mateix amb les terrasses dels establiments de Sitges,
exacte,
bueno, ja hagués sortit volant, perquè clar que si jo tingués gent que anés cada dia a mesurar i digués, ostres, com et passis una planta, l'any que ve no poso la terrassa, ja podíem plegar a Sitges. Mm-hmm. Vull dir, hòstia, i menys sense avisar. Jo aviso una carta, pots fer al·legacions...
Per tant, en aquest estat de coses... Vista ara la situació, i ens sembla que aquí coincideixen tant el president de l'Associació de Platges com la regidora, com el concessionari amb qui hem parlat abans, ara què ha de fer tothom? Simplement esperar a que surti la fumata blanca algun dia o altre?
Una mica sí. Malauradament, una mica sí. Nosaltres estem trucant i estem insistint perquè, com a mínim, ja que nosaltres, la veritat, ens vam mostrar molt enfadats en el procediment que havíem fet. Perquè és el que et dic, a mi el mes de novembre em diuen, escolta'm, estem veient que us heu passat molt, mira, anirem cap aquí, no us deixarem obrir... No és el mateix que t'ho diguin el novembre,
no,
que t'ho diguin un dia abans d'obrir.
És denunciable, això?
Vosaltres... Home, sí, segurament sí. El que passa és que, bueno...
Ho dic, regidora, com a procediment administratiu, eh? Si un pot denunciar el fet que un permís que afecta el que afecta arribi hores abans de l'obertura d'una temporada.
Home, de fet, nosaltres ja et dic, ens hem queixat molt del procediment que havíem fet i ells reconeixien que no era el més adequat que s'havia de fer.
D'acord.
Sí. El que passa és que com tenim la premura de que, ostres, de que s'ha d'obrir, perquè hi ha gent que viu d'això, llavors, clar, pensa, si ara em poso en un procés judicial de denunciar-los i tal, és evident ja que no obriria.
Que no acabaríem mai.
Ara... Clar, llavors el que hem fet nosaltres és les al·legacions oportunes... demanar una complementària, diguent, ocuparem això, nosaltres ja vetllarem també, l'associació també s'implicarà per vetllar, tots ens implicarem, però per favor digueu-nos-ho ja. I ara no ens feu esperar aquí, i en això estem ara.
Però no hi ha cap data exacta, en què es pugui dir tal dia us diran alguna cosa, no.
Així com nosaltres sí que teníem una data màxima per al·legar i tot, ells...
Sí.
No, perquè no és exactament una al·legació... del que hem fet, no? Hem fet una petició complementària del que s'havia fet.
Uh-huh.
Que és com ens van dir ells que actuéssim, eh?
D'acord. I aquí
estem tota la maquinària a sobre perquè ens contestin el més aviat possible.
I aquí el problema afegit suposo que és que l'interlocutor és simplement, amb tots els respectes per tothom,
sí,
és un funcionari però no és cap càrrec.
No
es pot trucar...
Com a molt tenim, sí, el subdirector. El subdirector general.
D'acord. I es pot trucar, i esclar...
I han trucat.
I heu trucat. I el subdirector què diu?
Bueno, que, en fi, que, bueno, molt ho deixa molt això, amb els tècnics, i que, en fi, que s'ha de complir, que a vegades s'ha d'arribar a mesures dràstiques perquè la gent reaccioni, però, clar, nosaltres hem dit aquest no és el procediment. A mi m'ho tenies que haver dit el mes de novembre, i que la gent es pogués defensar. I si realment algú té que tancar o té que pagar una multa o el que sigui, doncs dona-li un temps per poder reaccionar.
Us pregunto una darrera qüestió. No, no és que perquè entreguem massa més, però fins a quin punt els concessionaris poden dir, escolteu, tot això està creant un greuge que algun dia potser algú ens haurà de compensar, perquè ha començat una temporada, nosaltres no l'hem pogut començar, continuem sense saber quan la podrem començar, i això sí. Està provocant unes pèrdues que potser algú algun dia ens haurà de rescabalar per no haver fet, sí, la, feina, per no haver fet la feina en el seu moment.
Bueno, però clar, la Generalitat també pot dir, escolta, tu has incomplert i hi ha la normativa que diu que tu has de complir tant, i si no compleixes, ells tenen l'autoritat, ells tenen la competència, diguem, de...
Ja, la paella pel mànec.
Exacte, total, és el que he dit al principi, vull dir, abans hi ha gent que diu, per què no feu a les platges això, per què no fas allò? Dic, perquè no tenim la competència. Nosaltres només podem això, vetllar, controlar, i dir que això ens agrada més o ens agrada a tots, però molta màniga per fer coses no tenim. La paella pel mànec la tenen ells. Si ells diuen que el pla d'usos, nosaltres el demanem. I ells et diuen, ah, doncs sí o no. M'agrada o no em sembla bé. Per molt que demanis tu, si a ells no els sembla bé, et diuen que no i punto, eh?
És una mica, em perdó, és una mica fotut esperar això de...
De veritat que sí.
De veritat que sí, eh?
La gestió de les platges és...
Però de dir, quan els hi surti de, quan els hi surti de la barretina, ens diran que ja podem obrir. I si no...
Nosaltres la veritat és que estem apretant moltíssim i ja et dic, i també hem fet sentir el nostre rebuig, no?, aquesta manera d'actuar tan, no sé, una mica tan tancificada, no?, de dir, ara no obriu i punto. Clar, a mi això m'ha semblat, a mi això és el que m'ha fet més mal, no?, perquè no és les maneres de fer-ho. Pots avisar la gent és veritat que incompleixen en algunes coses, jo no et dic que no, com en molts altres aspectes de la vida, diguem, però sempre es pot anar treballant i sempre s'ha de comptar que hi ha gent que viu d'això, que hi ha molts llocs de treball, que són serveis que no dones la gent. Vull dir, hòstia, que fas uns danys col·laterals tan grans que, home, que això ho teníem que haver tingut en compte. Jo crec que no sé si van ser plenament conscients, que això és el que els hem dit més. No sé si sou conscients, cada cop i volta dient nou xiringuitos que no obren, la pilota, lo grossa que és, del mal que fas.
Abans d'arribar a les 12, Manel, com han rebut els concessionaris aquesta situació, i suposo que més enfurismats que mai.
No, bueno, és una situació molt, molt tensa, molt tensa. És el que està lligant la regidora, és que la gent viu d'això, hi ha situacions... Hi ha concessionaris actualment que estaven esperant doncs, l'entrada, digue-li, de calés per poder pagar doncs, des del lloguer de casa seva a situacions de tensió per part també de treball. I hi ha afectades 85 persones directament, que no fa un mes que no estan treballant per la resolució. I només dos comentaris, una molt important,
sí.
Ho tenim, per part de la Associació de la Platja, ho tenim claríssim, que nosaltres tenim un pla de prescripcions i sempre està supervisat per la resolució de la Generalitat. Què vol dir? Que estem amb les mans agafades de mà per part de la Generalitat i tenim que anar sempre a bones més que a dolentes. També, per part de la Associació de Platges, amb aquesta resolució, nosaltres hem fet un recurs d'alçada. No sabem les conseqüències que passarà o el que arribarà a passar o no. Sapiguem que sempre ells tenen el mànec de la paella, sempre, perquè dintre del pla de prescripció ja ho diu clarament, amb el nostre contracte que sempre estan supervisats per la resolució de la Generalitat. I va a missa, i és el poder que tenen ells. El que passa és igualment com diu la regidora, ho diuen nosaltres. Un poder tan abismal un dia abans que et diguin que no. Nosaltres tenim tot el nivell per poder treballar amb abogats, amb tot. Ha sigut, es va marcar una data dels 10 dies hàbils. Hem aprovat tot el nivell. I és que ara estic a l'espera, que és tu mateix ho estàs dient. No sabem si ho diran aquesta setmana, la setmana que ve, dintre de 3 setmanes. És una inquietud total per part de tots els concessionaris. És una sensació molt incoherent i de molta tensió.
Està clar, del 23 de març al 23 d'abril. Estem a 3 de maig.
Sí.
Per tant, diguem-ne que ens acostarem ja al mes i mig en què les guinguetes podrien estar obertes
sí,
i no ho estan.
Sí, totalment.
Per descomptat, a la situació. Doncs volíem d'alguna manera allò de descriure una situació que no té malauradament titular. Ajuntament, concessionaris, Sitges, tothom haurà d'esperar a que la Generalitat digui ja podeu obrir. I de moment ningú sap la data i, com diu en Manel, en aquests casos millor posar-t'hi bé que malament perquè si no tens les de perdre també. Sí, que d'això. Regidora, gràcies. Manel, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, fins a propera.
Adéu.
Bé, doncs així estan les coses, i no estan bé. Per tant, hem lligat la història de Marcel Olivier, del Chiringuito Maricel, de les botigues, i han vist com estan la resta. I no hi ha més resposta que la d'esperar que la Generalitat doni el vistiplau o no a la resolució per l'obertura d'aquestes 9 guinguetes que continuen sense poder obrir, per tot un seguit de causes, entre elles aquesta famosa de la sobreocupació. Ens ha cridat també molt l'atenció el criteri de mesura, doncs ningú no ho sap, es mesura, però en fi, es mesura d'aquella manera que algú deu saber com és, però en qualsevol cas dona aquella sensació que la majoria no saben com es fa. I el pitjor de tot, que no hi ha allò, un cap a qui poder trucar i dir espavileu-ho d'una vegada, perquè si no, no ens en sortirem. I el pitjor de tot, aquestes 85 persones, que vol dir 85 famílies, i algunes d'elles, tal com ens deia en Marcel, com deia també en Maneu Martínez, que necessiten els diners a final de mes per tot allò que es necessiten els diners a final de mes i que vostès ja saben. Volíem deixar constància de tot plegat. Són les 12, demà el resum del ple municipal, avui a partir de les 7. Que passin un bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.